La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El projecte d'ambients que aplica des de fa uns cursos l'escola L'Escolapi de l'Escala ha estat premiat per la Generalitat. Se n'ha valorat la innovació pedagògica i la implicació de l'equip docent en tirar-lo endavant. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Ara en fem un repàs d'aquest i de la resta de temes d'àmbit local en format breu. Dilluns vinent s'obren les inscripcions a Casals i Casaliu d'estiu. S'ofereixen 150 places per als Casals i un centenar al Casaliu. El Casal tindrà de centre d'interès un estiu de ciència-ficció. El Casaliu s'obre al planeta de les il·lusions. Parlarem de l'última edició del Nauti Vela Days que ha tingut lloc fins aquest cap de setmana al Club Nàutic L'Escala. Tant les visites com les vendes han seguit les xifres d'edicions anteriors. El model que ha generat més expectació han estat els flyers. El periodista Xavier Bonastre presenta a L'Escala el seu llibre 100 històries del córrer, on parla de la seva experiència com a corredor popular i de les seves vivències més personals amb l'esport com a taló de fons. La sala polivalent ha acollit la setena trobada de corals sèniors, una mostra popular de cant coral en grups de l'Empordà, el Gironès i la Garrotxa. Entre aquests, la coral al Jardí del Padró de l'Escala. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. Una jornada amb cel dominat per núvols alts i prims, amb una pujada clara de la temperatura. Us deixem ara amb el Far, segona i tercera hores. Avui a l'interactiu es parla de la influència de l'entorn a l'ensenyament, amb el pedagog Enric Prats, amb el director de l'escola Fanals d'Aro, Lluís Sala, i amb la presidenta de FAPAC, en Belén Tascón. En l'apartat de Medi Ambient escoltarem el col·laborador aranyenc Antoni Curto, sabrem com ha anat la venda del peix a la confraria de l'Ametlla de Mar. En l'apartat de tradicions, el Rossegall amb els pescadors Guillem Camí i Toni Cortés. I a l'apartat de Dones de Mar, coneixerem l'educadora ambiental Àgueda Vitòria. Al punt de les 7, l'actualitat en d'àmbit nacional amb el Next Vespre i les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. Sergi, mira el control tècnic. Al punt de les 8, torna l'actualitat local amb l'informatiu de proximitat, més la ronda d'entrevistes de precampanya. Avui és el torn de l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya, representat a l'estudi per Anna Almazán, Cati Ribemas i Paco Valls. A partir de les 9, la franja musical, avui en programes com el Chelsea Hotel i el Ruta 66, i a partir de les 11, les reemissions. Per aquesta ordre del més calent a l'aigüera, l'informatiu i altra volta l'entrevista electoral. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ella em va estimar tant.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Déu-n'hi-do l'ensurt que s'han fumut aquest migdia al Centre Municipal de Vela del Prat de Llobregat. Ho explicàvem fa tot just una hora, Ivan.
Doncs sí, parlàvem d'aquest incendi que aquest mateix migdia havia afectat la planta baixa del centre de Vela, del Prat del Llobregat. Un incendi on, afortunadament, doncs, després que el foc s'hagi extingit, només hem de lamentar danys materials. I qui ens pot donar més detalls d'aquest incendi, d'aquests fets, és la Maria Román, que és treballadora del centre de Vela del Prat.
Maria, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda a tothom.
I què ha passat?
Bé, doncs jo he anat a treballar com cada matí i he sentit una olor a cremat. En un segon ha saltat l'alarma d'incendis. He obert la porta que tenia al costat, que és el nostre material, és un hangar que és nostre, de material de l'escola, de Vela, propi nostre. Hi havia veles i neoprens i material d'aquest tipus de l'escola, no de cap client. I llavors, quan he obert la porta del costat de la recepció, he trobat tot en flames, totes les veles en flames, i el foc que avançava molt, molt de pressa. Llavors, l'únic que he pogut fer és tancar la porta ràpid, agafar el mòbil d'empresa, el meu personal i la motxilla, i sortir corrents i avisar. No em donava temps ni trucar des de la centraleta. Llavors he sortit fora a trucar des del mòbil al 112, i de la central d'alarmes també m'han trucat i han vingut de seguida els bombers, i afortunadament doncs no hi ha hagut cap ferit ni havia personal per allà. Només estaven el personal que estaven treballant en aquest moment i algun client que l'hem fet fora ràpidament d'allà. Bueno, ha estat tot molt, molt, molt de pressa. Molt ràpid, no? Però afortunadament els bombers han vingut rapidíssim i han extingit el foc molt ràpid. La veritat és que sí. S'ha format molt de fum, molt, molt escandalós, no? Però en realitat l'incendi ha estat petit, no? Ha estat un petit incendi, perquè només s'ha cremat un hangar, que és el nostre personal del material de l'escola. No hi ha hagut danys personals, ni d'embarcacions de clients, ni de material de clients. Llavors, ha quedat més aviat ens hem espantat una mica, més que res, però clar, ha estat una mica aparatós perquè han vingut com 5 dotacions de bombers, diversos de policia local i de Mossos. En fi, ha estat una mica un matí mogudet allà, però bueno, no hem de lamentar cap ferit ni cap dany material molt important, ni de clients, sobretot material de l'escola i neoprens i material que utilitzem nosaltres, no? Més aviat
tot personal. No sé, Maria, si es té més informació, més dades sobre les causes que han pogut originar l'incendi.
Les causes encara no se saben, però podria ser que fos un cortocircuit, que amb una guspira, amb tanta vela i tant de material d'allà, doncs en un moment s'ha format un incendi. De veritat, ha estat tot molt, molt ràpid, perquè només sentir l'olor cremat, de seguida ha saltat l'alarma d'incendis, i de sobte ja estava tot en flames.
Maria,
vull dir, ha estat tot super de pressa.
Demà podreu, és a dir, demà podreu treballar? Necessita molta reconstrucció el centre o no?
Bueno, necessita la reconstrucció d'aquell hangar i del material, i evidentment la pols i la polvareda que s'ha format allà, que està tot brut i que bueno, que és difícil ara mateix estar allà treballant, no? Segurament demà sí que hi anirem, el personal, l'equip nostre, que som un equip petit, però que som un bon equip, i llavors anirem a treballar i començarem a treballar en com restaurar ràpidament tot això. Ja està tot en moviment, ja estan els serveis de neteja de l'Ajuntament del Prat, de la restauració, dels danys materials que hi ha hagut, ja s'ha fet l'inventari de lo que s'ha fet malbé. I demà sí que treballarem ja, el que passa que anul·larem les activitats i aquesta setmana no es podrà accedir al centre fins a nou avís, que segurament serà ja la setmana vinent, vale?
Doncs,
però serà ràpid tot això, vull dir que no...
Correcte.
L'incendi ha estat més el susto del moment que... o que ens hem espantat una mica perquè el foc és molt escandalós, no? Però que en realitat l'incendi no ha sigut, per tant, ha sigut només un hangar de molts que en tenim, no?
I al final, ningú ha pres mal, que és segurament el més important. Maria, moltíssimes gràcies, bona feina i que pugueu tornar a obrir el més ràpid possible. Gràcies.
Segurament la setmana vinent.
Vinga,
moltíssimes
doncs,
gràcies a tots vosaltres.
A reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
en Jordi Sabadí. Avui el xef del restaurant El Roser 2 de l'Escala ens apropa un plat de temporada amb el que anomenen la perla verda del Maresme. Aquest és l'ingredient principal. Sabeu de què estem parlant? Doncs si escolteu, ho sabreu.
Bona tarda. Avui farem uns pèsols amb alls tendres i botifarra negra. Necessitarem pèsols, ceba tendra, alls tendres, botifarra negra, tomata tallada a lleudals petits, llard de porc, i birranci, una garnatxa dolça, moscatell, el que es vingui de gust. Menta fresca i ja està. Què fem? Fem un sofregit amb la ceba tendra i els alls tendres. El fem en comptes d'allò amb oli, el fem amb el llarg de porc. Un cop ho tinguem d'un color ja transparent, afegim tomata, ho deixem sofregir uns 5 minuts més, afegim la botifarra negra tallada allò dels petits, la menta fresca, ho deixem sofregir uns 2 minuts i afegim un gotet petit d'allò birranci, moscatell, garnatxa dolça, el que es vingui bé. Deixem atacar la marxa a l'alcohol. Afegim els pèsols, molt poc caldo del que tinguem, un caldo blanc, un caldo fet amb bau. Tapem, ho deixem bullir 5 o 10 minuts, depenent de lo gros que sigui allò pèsol. Si és un pèsol d'aquest petit, amb allò 5 minutets, foc lent, ja n'hi ha prou. Ho deixem reposar durant uns 15 minuts i ja tenim uns pèsols fantàstics. Gràcies.
Doncs són els pèsols, com escoltàveu, una autèntica delicatesa, una autèntica delícia gastronòmica, que evidentment amb bon peix i ben cuinat, explicat ara en Jordi, són únics.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Catalunya és la regió, la zona de l'estat espanyol amb més mòduls prefabricats per escoles, o barracons. Perquè això dels mòduls o barracons va en funció de qui governa i qui està a l'oposició. El que governa li diu mòduls prefabricats, qui està a l'oposició sovint el sol definir com a barracons. Aquest any 2018, el curs escolar començava amb més d'un milió i mig d'alumnes repartits en 1.015 barracons, i amb el compromís del departament, un compromís antic, des de l'any 2016, de fer un pla de construcció d'escoles en un període de 4 anys. Aquesta era la resposta que es va donar a la moció presentada al Parlament de Catalunya, on s'instava el departament a resoldre aquesta situació de gran nombre de barracons. Això va passar el 2016. En principi, aquestes inversions, aquests centres educatius, havien d'haver estat construïts abans del 2020. Tot just fa uns dies el departament anunciava una inversió en la construcció de... o unes setmanes, en la construcció de centres docents. Però els barracons realment acaben afectant la qualitat de l'ensenyança? Acaben afectant el ritme d'aprenentatge dels nostres alumnes? Si ens agafem a les estadístiques, és cert que Espanya no té el nivell educatiu més alt de tot l'estat espanyol, però tampoc té el més baix, i sí té el major nombre de barracons. Si ens cenyim aquestes dades, doncs no. Ara, és cert que sí que és veritat que els professionals moltes vegades condicionen les seves possibilitats didàctiques i divulgatives a l'entorn en el qual fan els seus ensenyaments. Avui en volem parlar i volem reflexionar-ho. I per això tenim convidats repartits, com sempre fem, a diferents punts del territori. Si us sembla, comencem d'alguna manera presentant a qui t'acompanya, Ivan.
De fet, això que comentaves, Josep Maria, li podem preguntar al nostre primer convidat, perquè fa pocs mesos, concretament al febrer, ha publicat un llibre anomenat L'escola importa, notes per repensar l'educació, un llibre que justament vol reflexionar sobre els reptes de l'ensenyament i també el futur de l'escola. Per parlar-ne, saludem el doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona i actual professor Enric Prats.
Enric, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
I a l'entorn importa o no importa?
L'entorn importa moltíssim, perquè l'educació al capdavall es fa en un context, en un entorn, i per tant és fonamental. L'espai és clau en l'aprenentatge.
De quina manera? És a dir, un mòdul prefabricat o un barracó pot d'alguna manera marmar la capacitat o les possibilitats d'aprenentatge d'un alumne respecte a estar en una aula convencional?
Desconec si hi ha cap investigació sobre el tema, sincerament, però, i això ho poden respondre molt més directament el professorat que està implicat i que s'hi troba en la situació, no? Però sí que intuïtivament hauríem d'imaginar-nos que l'escola per si mateixa és una institució que deixa una petjada als infants i als adults, tots recordem l'escola on hem estat de petits. I per tant, aquest imaginar i recordar l'escola on havíem passat molts anys, doncs d'alguna manera ha de deixar alguna petjada. Per tant, des d'aquest punt de vista, no serà el mateix tenir al cap una escola tipus edifici Harry Potter, per entendre'ns, no? Aquells grans edificis clàssics, que una escola on els nanos han viscut tota la seva escolaritat en barracons, perquè en tenim exemples i molts d'escoles que estan anys i anys i anys en barracons. Una altra cosa és que després això en clau més, diguem-ne, micro, pel que fa a l'aprenentatge, pugui condicionar. És cert, i ens passa a tots els docents, que adaptem la nostra intenció formadora educativa allò que tenim al davant, a l'espai que tenim al davant, sigui un espai tancat com és una aula o sigui un espai obert com pot ser un jardí o un hort, no? I per tant ho adaptem aquí. Per tant, jo imagino que ha d'influir d'alguna manera, el que no sabria dir-te exactament en quina mesura pot determinar l'aprenentatge.
Doncs mira, si li sembla, incorporo en aquesta xerrada algú que potser igual ens pot donar alguna pista, perquè a Girona, i en concret l'Empordà, Girona, la província, la demarcació, és on hi ha més de mòduls prefabricats, de barracons, i a l'Empordà no n'estan... Exacte, no n'estan al marge. Cristina, amb qui podem parlar?
Doncs mira, si anem cap al Baix Empordà, perquè aquest abril vàrem saber que l'escola Fanals d'Aro posada en funcionament el curs 2008-2009 amb mòduls prefabricats provisionalment i que hem dedicat crescut considerablement a nivell d'alumnes, aviat tindrà un nou centre escolar. En parlem amb el director de l'escola, en Lluís Saiz.
Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Miri, la primera pregunta jo crec que ja l'hem formulada, no? Com els afecta o realment afecta en el global de l'ensenyament el fet d'estar en mòduls prefabricats?
Bé, nosaltres fa 11 anys que estem en mòduls prefabricats i, evidentment, des del principi que ja hem estat adaptat en aquest entorn, que si parlem de l'entorn, no, dels barracons. Evidentment, segurament tindrà coses a favor i coses en contra, però l'adaptació del projecte que nosaltres tirem endavant ha estat cabdal amb el que tens, no? Llavors, les aules, si parlem de l'aula en si, són aules de 45 metres quadrats, que per normativa, doncs, evidentment, encara amb una companya meva que avui hem parlat, diu, ostres, són prou grans aquestes aules, no? Clar. I inclús més que les nostres, d'una escola que és, diguem, feta, no? Per tant, si parlem de les aules en si, aquestes són les mides reglamentàries i aquí no hi ha grans diferències. Potser seríem a nivell de desplaçaments entre un edifici i l'altre, que estem, diguéssim, amb un cobert una mica obert, després potser el gimnàs, alguns espais d'aquests així més comuns, un gran espai per a fer esdeveniments. En aquest sentit, sí que ens hem hagut d'adaptar encara una miqueta més.
Hi ha una qüestió que també els volia preguntar, i aprofito primer a preguntar-ho a vostè, i després pregunto a l'Enric, i és el tema de l'adaptació a les noves tecnologies. L'escola ha canviat molt en els darrers 10 anys, doncs, moltíssim. Ha canviat més en els darrers 10 anys que en els darrers 150. I ha estat la incorporació de les noves tecnologies a les aules. En alguns centres educatius construïts, és a dir, d'edifici, d'edificacions, ha estat certament complicat adaptar doncs, els espais existents i les infraestructures existents amb l'arribada de les noves tecnologies. Cal pensar que amb això, amb els mòduls, és més senzill, perquè tot és més fàcil.
Bueno, sí, fins, a veure, nosaltres, aquí sí que voldria doncs, també afegir-hi a l'Ajuntament aquí de Castellplat i Sagró, que ens ha ajudat sempre en tot aquest sentit, i en les noves tecnologies des de fa uns anys també. Nosaltres, pel espai petit que tenim, hem apostat des del primer moment per molts dispositius i moltes aplicacions i robòtica, etcètera, etcètera. I, bueno, fins a cert punt, bé, però en algun cas, el que és sempre la connexió wifi, que quan comences a carregar de dispositius, en algun cas anem una mica ajustets, cosa però que també pot passar amb algun altre centre que no estigui en barracons.
Enric, la qüestió és la inversió que es fa, no?, en renovació i sobretot amb donar prestigi, en prestigiar l'ensenyament i els seus docents.
Absolutament, clar. Si no tenim uns edificis en condicions que són la mostra que ara la societat és allò que oferim, allò que presentem a la societat del que és una escola i del que ha de ser una escola, si l'edifici no respon a uns mínims estètics, no hi ha funcionals, que per descomptat comparteixo el que diu el director del Fanal, no? Molt sovint aquests mòduls són molt més interessants des d'una vista de la funcionalitat del que poden trobar moltes escoles que fa anys edificis ja consolidats, antics, que tenen molts problemes d'espai, molts problemes de poder integrar doncs, xarxes wifi amb els problemes que això genera. No? És més fàcil a vegades fer-ho amb un mòdul nou, amb un prefabricant nou, que no pas fer-ho amb un edifici que ja porta anys. Però jo voldria incidir molt en això, no? amb aquesta imatge que donem a la societat de la poca importància que donem a l'escola si la limitem a uns barracons que, sí, funcionalment compliran normativa, seran molt ben adaptats, però que donen una imatge molt trista del que ha de ser un sistema educatiu.
De provisionalitat, no?
De provisionalitat, com de poc interès. No hi ha hagut prou temps com per poder planificar-ho bé i com per poder trobar els espais i els diners per construir. Estem donant aquesta sensació, que al capdavall doncs, l'escola importa ben poc. Importa molt poc a determinades capes de l'administració i dels polítics, per descomptat.
I que moltes vegades, no sé si és el seu cas, Lluís, els hi posen... Bueno, estan en unes zones que... Bueno, jo conec alguna que fangueja molt, per exemple, quan plou, i que l'escola és fantàstica perquè està del tot adaptada, clar, com que tot està a peu de carrer, tots són mòduls que van units un al costat de l'altre, doncs tot està a peu de carrer, però, bueno, passar un cable per sota una cinta aïllant, és com una mica, tot com una mica de baliga balaga, de mentientement es cobro, que es diu en castellà, no?
Sí, nosaltres, evidentment, l'escola, quan hem de vendre el producte, que no fa gaire hi ha hagut la prescripció, doncs, evidentment, nosaltres hem d'ensenyar el que tenim i intentem tenir-ho en unes condicions que, fins i tot, s'ha de dir que la gran majoria de famílies queden sorpresos, doncs, de... el bé que intentes, doncs, amb el que tens, tenir-ho ben acondicionat, no? El que passa que, tot el que has de fer, clar, és una provisionalitat. Has d'invertir, doncs, la inversió en una escola, doncs, ja, nosaltres, per exemple, ara, que en un futur doncs, veiem aquest final, no? Quan fas una inversió la fas, diguem, a llarg plaç. Aquí hi ha inversions que has de fer a vegades que poc són a llarg plaç, i això també a vegades et fa tirar enrere, no?, segons quin cas.
També us diré, i això conec algun cas en primera persona, no?, de centres educatius absolutament nous que ha fet el departament i que quan els estrenes dius, això sembla més una presó que un centre educatiu, amb murs de ciment per fora, sense pintar, tot gris, com desangelat. Ja sé que a la vida li donen l'educació, no? Però vull dir que de sortida sembla més un centre penitenciari o un petit reformatori que en un centre educatiu, no? No sé si és el cas o coincidiu.
Bueno, nosaltres, nosaltres ens trobarem doncs, amb una futura construcció, no? que en principi serà d'aquesta modular, una mica com tu presentaves, però bueno, ens agradaria tenir la, des del punt de vista de mestre, no? de que hi convivim en el dia a dia, de poder tenir una intervenció mínima, doncs, i que tot aquest formigó i tot aquest color gris, que a vegades d'allò es pugui tenir d'altres colors i d'altres materials, que d'allò, no?, que també tenen importància, així com a nivell de distribució de les pròpies aules, en tota la nova forma d'ensenyar, no?, que com has comentat aquests últims 10 anys, hi ha hagut un avenç molt important en metodologia, sobretot, a l'hora d'intervenir, i les escoles també s'han de pensar perquè tant l'edifici en si, les aules, i el propi material d'ús sigui adaptat a aquest nou sistema, diguéssim. Mm.
Què en penses, Enric?
Sí, no, és que penso que ho he clavat, perquè jo et preguntaria, Lluís, heu pogut intervenir en el disseny de la arquitectònic de la nova escola?
Sí, nosaltres ens trobem en una situació que és recent, això s'ha acabat de lligar fa pocs moments, i tenim la sort, entenc jo, de que això serà una construcció, diguéssim, mixta entre ensenyament i el propi ajuntament de quin som nosaltres. Clar. I en aquest cas, precisament inclús, l'ajuntament portaria una mica la direcció d'obra en aquest projecte. I això entenem que potser ens pot ajudar una mica més al ser aquí més propers, sempre sota les directrius i les bases que marquin des del departament, perquè evidentment tot el tema de seguretat i tot això està doncs, marcat, no?, i de metres i tot plegat, però ens agradaria poder fer una intervenció perquè, com he repetit, els que treballem el dia a dia i amb una mica adaptat al projecte que també tires endavant, això també a vegades influeix, no?
Home, és important que tingueu aquesta possibilitat d'intervenir, perquè la queixa habitual que hi ha quan s'estrena un edifici nou, un edifici escolar nou, és que sí, els arquitectes han fet un edifici molt bonic i molt interessant, però des del punt de vista estètic i funcional, però funcional no en clau educativa, sinó funcional amb altres aspectes. I molt sovint es critica això, no?, que els docents, que el professorat, que la direcció del centre ha intervingut més aviat poc en el disseny de l'escola nova.
Lluís, t'agraeixo molt que ens hagi atès. En tot cas, quan inaugureu l'escola, ens fas un truc i anem a veure, anem a xafardejar.
Ens farà il·lusió, eh? Ens han dit una previsió d'un any, un any i poc, vull dir que sembla la cosa que anirà ràpid.
Aviam si...
I, bueno, a veure si podem intervenir al màxim, perquè nosaltres el canvi segur que el veurem.
Lluís, gràcies, que vagi molt bé, director.
Molt bé.
A reveure. Enric, no pengis, m'aturo 3 minuts i després seguim, d'acord?
Molt bé.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza, pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Des de les ales caminant, cargol, cargol treu banya, bufa tramuntana com cada any, cargol a la muntanya, amb molta falera i pocs calés, a la cartera tocarem cançons austeres, primavera, d'any, un parany, un refrany i un vell que canta. Canta, 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 camina i canta, que qui canta els mals espanta. Dolça nit, dolça remor de cada tarda. vist imprevist, la rosada ens mullarà. Com si cantéssim sota el mar. I com un avís imprevist pujarem al cim més alt.
Al cim més alt.
Com si cantéssim sempre des de les alçades caminant. Canta, 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 camina i canta, que qui canta els mals es...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Parlant dels entorns dels edificis, de com l'embolcall afecta el que ja s'hi ensenya, no? I prenent una miqueta consciència de l'entorn en el que vivim. Hi ha un concepte, Enric, que m'he apuntat i que a mi em genera un cert neguit, un cert neguit o una certa distorsió. Quan el Lluís, i ho ha anomenat amb normalitat, perquè realment és així, passa tot arreu, parlava fa uns dies, quan s'obria la inscripció escolar, i nosaltres vam sortir a vendre el producte, i és veritat, els directors de centre, en general, ara sortirà algú i dirà no, jo no, bueno, doncs gairebé, molts, tenen que vendre el producte, perquè aquí darrere hi ha una qüestió de ràtios, de nombre de professors, de classes, aules, etc, etc. És a dir, que venem que l'ensenyament està plenament consolidat i que hi ha una certa estabilització i que tindrem tots endavant, però en realitat per aquí sota hi ha una inseguretat brutal.
Bé, sí, hi ha una incertesa absoluta, perquè l'escola ha entrat també en això del mercat, no? Amb això que pensàvem que era un fenomen aliè al món educatiu, al món de l'escola, això del mercat, doncs sí, l'escola forma part d'aquest mercat, i no només l'escola concertada privada, que és evident, no? Sinó l'escola pública. L'escola pública ha de competir amb l'escola pública del costat o l'escola concertada del costat perquè no li baixi la matrícula. Perquè si li baixa la matrícula saben que poden tenir problemes a mig o llarg termini de tancament d'unitats. I, per tant, han d'oferir un bon producte, com deia el Lluís, no? Han de vendre's bé a la societat. O sigui, estem convertint això en un mercat de calaf que, en el pitjor sentit de la paraula, no? En què cadascú ha de col·locar allò que sàviament sap posar en el mercat. Però la competència és dura, realment.
Però no hauria de ser així, tenint en compte que l'ensenyament, l'educació és un dret i és una obligació.
No hauria de ser, evidentment, però, clar, quan tenim... Hi ha un concepte clau, molt polèmic, però infinitament polèmic, que és la llibertat d'elecció de centre. En el moment que les famílies poden elegir l'escola que vulguin, és obvi que a partir d'aquí s'obre, bueno, tot un camp immens, no? Hi ha altres països, a França, per exemple, és l'exemple que sempre posem, que quan neix un nen ja sap a quin pediatre anirà, a quin CAP anirà, a quin centre d'atenció primària anirà, i a quina escola anirà, ja sap quina mestra tindrà, no? És aquest el model que hem d'aspirar? No ho sé, perquè al capdavall és una decisió més política que una altra cosa, no? També tècnica, fixa't, perquè això defineix com regulem el sistema. Però si hi ha aquesta possibilitat d'elegir, probablement, això ja no passaria. No hauríem de col·locar un producte. El que sí que hauríem d'assegurar, i les administracions haurien d'estar per aquesta feina, és assegurar un màxim de qualitat a totes les escoles. O sigui, que no haguéssim de dubtar si aquesta és millor o pitjor, perquè això s'està produint avui. S'està produint, insisteixo, no entre escoles concertades, sinó entre escoles públiques, també. Allà on es pot elegir. I
sí,
això
sí,
és certament greu, certament greu.
No, jo quan posava l'exemple parlava d'escoles públiques, on els directors competeixen dins d'un mateix municipi. Tinc una convidada esperant, ara la presentaré, però abans hi ha una qüestió més que jo crec que això, no sé si cal fer una lectura positiva, jo penso que sí. Hi ha un cas, per exemple, aquí a Canet de Mar, hi ha un cas d'un institut que està íntegrament posat en barracons, que és de nova construcció, però que treballa per projectes, i ho fan de manera molt solvent, molt solvent. Tan solvent que hi ha bufetades per entrar-hi. I, per tant, hi ha més alumnes que hi volen entrar que places dins d'aquest centre. I ara ve la història. Els pares no els importa que estigui en mòduls. Vinc a dir, no és determinant a l'hora d'escollir a quin centre educatiu volen que estudiï els seus fills. Jo crec que això, no sé si coincideixes, parla d'una certa maduresa social.
Es podria interpretar així. També es podria interpretar com una certa innocència social, en el sentit que confiem que això dels projectes, que comparteixo absolutament, ens solucionarà la vida. I, per tant, posem per davant d'això altres aspectes que potser a mig o llarg termini, sense conèixer encara les conseqüències, no som capaços de prioritzar. Jo no seria tan segur, que sigui maduresa social el fet d'optar per la metodologia en lloc d'optar per temes de condicions de treball.
Presento. Belén Tascón és presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes i Mares d'Alumnes de Catalunya. Belén, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de les escoles amb barracons i de les escoles amb edificis. Des de la FAPAC, en aquest sentit, sé que moltes vegades heu expressat la vostra preocupació pel nombre de barracons que hi ha a Catalunya.
Sí. Nosaltres pensem que, tenim en aquests moments prop de... més de 1.000 barracots dins de tota Catalunya, i pensem que és una bona notícia, no? Quan la setmana passada el conseller va dir que començaria a fer algun tipus de pla. No? De totes maneres, no? Que a mi me sembla molt interessant, perquè estava escoltant, no? Una mica el debat que estàveu tenint, no? Sobre el tema del dret de l'elecció de centre, no? El fals dret de l'elecció de centre de les famílies, no? I com algunes, com deies, no? que prefereixen, no?, tenir un projecte educatiu a unes condicions determinades, no? Hem de dir que des de la FAPAC nosaltres coincidim que estem totalment en contra, i això ho hem dit per activa i per passiva, del dret d'elecció de centre, perquè precisament és l'instrument que ens està duent a terme la segregació, la quantitat de segregació educativa que tenim a Catalunya. Però, aquest dret o aquest fals dret d'elecció de centre, perquè només té dret només utilitzen centre aquelles persones que tenen la sort, diguéssim, no?, de que entren a les escoles escollides, és a dir, que no, un dret és universal, que hi ha per tothom, no? Això està subjecte, no?, a aquestes disponibilitats, no? Doncs aquest fals dret existeix perquè tenim una doble xarxa, perquè si no tinguéssim una doble xarxa, evidentment, les nostres famílies podien optar per l'escola privada, i llavors, tu amb els teus... la teva renda et pagues a aquesta escola privada, no? Però tenim una doble xarxa en el sentit que tenim dues titularitats diferents, la pública i la privada, la privada que està concertada i que actua en igualtat de condicions amb la pública, no?
Clar.
Això fa que els models, no?, de competència entre centres venen donats precisament per la concertada, no?, per l'escola concertada, en la seva necessitat de captar alumnat. Aquests models han estat després imitats per l'escola pública. Per què és així? Perquè, miri, en els últims anys, des del 2011 fins aquí, s'ha reduït un 82% als grups educatius. S'han reduït els grups educatius. Doncs, de tota aquesta reducció, el 82% han recaigut a l'escola pública. És a dir, l'escola pública és la que al final acaba recollint, no, les veritats, els incrementos o decrements demogràfics. En canvi, l'escola concertada es manté molt estable. Què ha de fer l'escola pública en aquestes condicions? A intentar captar alumnat. És a dir, que tenim un sistema que està produint una sèrie de patologies, i que aquestes patologies ens venen donat per aquesta dualitat de sistema, per aquestes dues xarxes, no?, que conviuen, no?, malviuen, no?, perquè una en detriment de l'altra, no?, i per poder tenir aquestes dues xarxes, doncs tenim instal·lat aquest dret d'accés de centre, perquè si no, com vostè estava comentant, doncs faria com a França, no?, que en el moment que neix un nen se sap, doncs, el seu pediatre a la seva escola, etc. Aquí no, aquí les podem escollir. Però, clar,
Enric...
si tinguéssim, el que s'havien de fer és assignar escola pública per tothom, i qui no vol escola pública, doncs, evidentment, té el seu dret a anar a escola privada.
Per tant, una mica aquest sistema, Enric, que tu deies, d'escola francesa, eh?
Bueno, aquest és un dels models, evidentment, i és el que tenim més proper, i és l'extrem contrari del que tenim nosaltres, i que ara la Belén estava
també comentant, perquè al capdavall hem convertit l'escola pública en el mecanisme que ha de regular o ha de compensar la desigualtat, o per dir un positiu, el que ha d'assegurar l'equitat, no? I és un risc enorme, és un risc enorme perquè pot convertir l'escola pública encara més a un reducte. I això per mi és molt perillós, sincerament.
Enric, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, pedagog.
Molt bé.
Bona feina. Cuida't.
A vosaltres.
Fins després. A reveure. Belén, però perquè això passi, hi hauria d'haver un projecte similar o igual a totes les escoles. És a dir, aquí cada centre educatiu té el seu projecte i a l'hora d'inscriure el teu CRIU, fins i tot... Jo parlo exclusivament d'escoles públiques, eh? No estic parlant de cases d'escoles ni privades ni privades concertades.
Digues.
No, que a l'hora d'inscriure'l, clar, és que depèn del projecte, vas amb una, vas a l'altra, això genera discriminació en aquest sentit.
Sí, bueno, miri, això hem de trencar una mica d'uns tabús. Això, doncs, quan les famílies, doncs, entrem a P3, no?, o sigui, tenim el nostre fill, no?, de 2-3 anys, no?, que entrarà al proper curs, no?, doncs, dintre d'un centre educatiu, doncs, evidentment, com tothom vol optar, doncs, per la millor escola, no? Llavors, al voltant d'aquesta idea, n'han sortit, doncs, una sensació social, no?, determinada també pel nostre mateix sistema educatiu, de, hi ha escoles de dues velocitats, hi ha unes que tenen projectes superinnovadors i en d'altres que són més tradicionals, no? Llavors, nosaltres, les famílies, quan veiem això, ens trobem com davant, com deia, doncs, davant d'un mercat, l'Enric, no?, davant d'un mercat educatiu, no? Però fixi's que aquesta percepció és una percepció que ha estat, diguéssim, entrada des de fora, perquè realment el que ens trobem quan estem dintre de les escoles és que totes les escoles haurien d'utilitzar totes les metodologies i l'escola més innovadora és aquella que és capaç d'utilitzar la metodologia necessària per a cada alumne, perquè cada alumne, nosaltres ara a l'escola, quan l'acompanyem i la mirallem, pensem, no, quan nosaltres anàvem a l'escola, és que és molt diferent, perquè l'escola recull una diversitat que fa 15 anys, 10 anys, no en tenia, és a dir, tenim alumnes molt diversos, per capacitat, per origen, per religió, per cultura, en diferents coses, no? Llavors, tot això, tota aquesta diversitat, doncs, al final és necessari que l'escola s'adapti a cadascun dels seus alumnes, de manera que no només hem de parlar d'un projecte educatiu, hem de parlar d'aquest projecte educatiu que utilitza diferents metodologies en funció de l'alumnat. Per això, que el que nosaltres diem des de la FAPAC és que és precisament limitem, o sigui, no volem, pensem que el dret d'elecció de centre és un fals dret, no?, que no s'ajunta, sinó que ens separa, ens divideix, ens fa dividir les famílies, no?, doncs els problemes que tindrem ara, no?, a partir de quan sortim nosaltres de la prescripció, doncs la gent que no ha pogut entrar a la seva primera opció, etcètera, no?, i que d'alguna manera, doncs, també el que estem fent d'alguna manera és criminalitzar les famílies que estan escollint determinat centre d'altre, quan les famílies el que fan és actuar com el sistema educatiu s'està
dient. Belén, deixa'm presentar a una convidada que ens està escoltant, Daniel.
Doncs sí, anem cap a Tarragona. Parlem precisament també amb una de les AMPES, parlem amb la federació, doncs anem cap a una de les AMPES que realment viu com és això d'estar en una escola feta exclusivament de barracons o de mòduls prefabricats. Parlem de l'escola La Rabassada, a tocar del litoral de Tarragona, i hem de dir que fa més d'una dècada que està construïda en barracons, ja s'estan fent obres per construir una nova escola d'obra que es preveu obrir portes al setembre de l'any vinent, del 2020. Un centre que, per cert, també reivindicacions de les pròpies famílies, tindrà un institut. En parlem de tot plegat amb la presidenta de l'AMPA de l'escola La Rabassada, l'Ariadna Ciurana.
Ariadna, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Sembla que arriba a la recta final el fet de conviure amb els barracons. Quina ha estat l'experiència?
Déu-n'hi-do. Com ara comentava el vostre company, hem estat més d'una dècada. De fet, ja ens han sortit diverses promocions estan tota la seva escolaritat en barracón, i bé, la demanda d'un edifici era una demanda de feia molts anys, i ara sembla que sí, com comenteu, a partir de l'any que ve ja tindrem edifici, i bé, a veure, els barracons dificulten certes coses. En el nostre cas és una escola particular, amb un projecte diferent, ja des dels seus inicis del projecte, ambients, etcètera, etcètera, totes les coses que ja estan molt de moda avui en dia, però la nostra escola ja fa molts anys que funciona així, i el fet dels barracons ha dificultat una mica el tema del projecte educatiu, la veritat és que sí.
La construcció del nou edifici, que suposo que pel que dieu i pels tempos que s'utilitzen ja deu estar en marxa, hi heu pogut participar, els pares?
No, els pares com a tal no. De fet, això és un tema que, de fet, la mateixa escola es queixava bastant de com funcionava el tema de quan fas un projecte nou, perquè ens dona la sensació que el departament fins ara sembla que ara té pinta que ha de canviar, però fins ara calia més la normativa i la, diguem, l'última paraula de l'arquitecte, no?, del seu projecte, que el que demana l'escola com a projecte o com a famílies. Ara que sí que ja tenim el projecte i que ja està en construcció, l'escola sí que ja va fer algunes demandes a nivell de, doncs, per exemple, de tenir classes que estiguin unides i només separades per un envà, coses així, que pel projecte educatiu ho necessita, no creu l'escola que ho necessita, i nosaltres sí, com a AMPA, sí que ens hem reunit amb el director dels serveis territorials per fer algunes altres demandes que creiem que són necessàries pel projecte.
Seria bo que les famílies hi poguessin participar. 2020, no? Us han dit?
Sí.
Si tot va bé? Bueno.
Sí, en principi acaben les obres al març del 2020 i s'ha de fer el trasllat, etcètera, etcètera, i el curs 2021.
Doncs escolta'm, Ariadna, en tot cas, aviam si us deixen participar ni que sigui una miqueta, i anirem a veure-la i a gaudir-la, aquesta escola.
Sí.
Moltíssimes
gràcies. Sí,
ara... Digue'm.
No, dic que ara l'AMPA estem apretant, perquè creiem, com tu deies, que les famílies i els propis alumnes hi tenen força a dir, i intentarem que ens facin una mica de cas.
Doncs moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Ariadna.
A tu.
Cuida't.
Adéu.
A reveure. Adéu. Belén, en tot cas, en seguirem parlant. Aquesta és una altra qüestió que també algun dia abordarem, la poca participació sovint dels pares en coses tan importants com la construcció del centre educatiu. Mm. Que aquí som tots l'escola fins que arriba l'hora de decidir, que a més són uns quants. Mm. Moltíssimes gràcies, Belén. Que vagi molt bé.
De res. Moltes gràcies.
Una abraçada, a reveure, molt bona tarda. Doncs hem volgut veure-ho des de diferents vessants i mirar-nos-ho des de diferents òptiques, però realment sí que afecta i sí que condiciona l'ensenyament a l'entorn on es fan les classes. Passa, Antoni, passa, no passa res. Endavant, com estàs? Bueno, parlant de mestres, s'obre la porta i n'apareixen dos. Un, l'Antoni. Què tal, Antoni Curto, com estàs?
Bon dia.
Vols dir alguna cosa? Tu has estat mestre i director de centre durant
molts
anys.
Mestre no, professor.
Professor. Bueno, ja... què són diferent, això? Jo és que vaig anar a una privada concertada.
A l'hora de cobrar, sí. A l'hora de feina, no ho sé.
Vols dir alguna cosa? Anem a parlar de ciència.
Anem a parlar de ciència.
Millor, que sí?
Sí.
Doncs vinga, parlem de ciència.
Segueix la llum del far.
Vinga, doncs va, parlem de ciència, que tenim moltes coses a explicar. Jo sempre dic que tenim moltes coses a explicar i un dia em vindràs aquí i em diràs, no, ja ho hem acabat. Dic, home, no fas...
Ja mai s'acaba, mai s'acaba. Això és impossible, vull dir, aquí. Fem el que és. Molt bé, estàvem en aquest minicircuit de peixos o d'animalots, que ara estem amb els peixos i ja veurem més endavant què farem. I ara ens tocava avui amb un que... Bueno, que tothom en té molta cura, i tot això que és la sardina.
Home, la sardina. Que n'hi ha la mateixa quantitat, però petita. I estressada.
Bueno, estressats... Em sembla
que tots.
Jo no sé com si hi ha un estressòmetre... Que...
Ja hem estressat l'estressòmetre, em sembla.
Clar, bueno, això et dic. La sardina és un peix que, bé, no cal presentar-lo massa, però sí que algunes curiositats sí que ens fa... Em fa gràcia. Primer, que el nom ve de l'illa de Sardenya.
Ah, sí?
Sí, perquè n'hi
havia... Sardina ve de Sardenya?
Sardenya.
Ah, no ho sabia.
Sí, perquè es veu que n'hi havia moltes i ve aquest nom d'això. I després, bueno, quan ja fan la classificació de l'INE, doncs ja posen sardina. Que és un nom que també, com altres peixos, cosa curiosa, a diferència dels terrestres, que tots més o menys ho tenim clar, però en el cas de la sardina, aquest sí que... Té molts competidors, que també és... Potser aquí no tant, però segons en quins mercats et donen sardina per altres coses.
Ah, vale, d'acord.
Per altres coses. La sardina, doncs, és un peix que s'anomena pelàgic, és a dir, que no viu prop de la costa, excepte la primavera, que llavors sí que s'apropa més, sinó que és mar oberta.
Cap al fons.
Bueno, cap al fons, cap al fons seria...
Cap a l'horitzó.
Fora de la costa, és a dir, mar oberta. Ah. I que és un peix fitòfag, que vol dir fitòfag, no és un insult. Si li dius una sardina fitòfaga, pues, es quedarà tan igual, perquè tampoc no ho entén el llenguatge.
I si li dic al meu veí de baix, quan es queixa?
Tampoc, perquè tampoc.
No ho entendrà. Fitòfag,
que és un fitòfag. Que resulta que han vist molts que els que havien vist fins ara eren tots depredadors. Menjaven crustacis, menjaven larves... Aquests mengen plàncton. I tu veuràs que no tenen dents. Veuràs que no tenen dentetes. Per tant, ells mengen... Són els primers depredadors en la xarxa tròfica. No? És a dir, què hi ha? Doncs sobretot el que mengen fitoplàncton d'un grup que s'anomena Ceratium, que és com una mena de càpsula amb unes putetes, així tres, que es va movent, que tenen uns flagels i es mantenen a l'aigua. Per tant, a l'hora de menjar, on menjaran?
A la part alta, superior, que és perquè flota.
Perquè flota el plàncton, però a més perquè el plàncton, que és fitoplàncton, per tant necessita la llum del sol, perquè tenen cloroplastes, és a dir, fan la funció fotosintètica.
D'acord.
I, per tant, són com si diguéssim, entre cometes, plantes, primitiva, bueno, certs, no són plantes, no? Però que sí que fan aquesta funció i, per tant, les sardines doncs, estaran a la part, a l'hora de menjar, a la part alta, després pugen i baixen, i fan el que s'anomenen també els cardúmens, que són associacions de sardines que generen formes determinades i fins i tot arriben a ser... fan d'escut, a vegades quan venen depredadors, els estols, saps allò que veus, els estols, els passarells...
D'ocells, sí, no?
Que fan formes determinades, doncs exactament passa el mateix amb l'aigua, no?
Poden ser milions, per algunes imatges que he vist.
Milers, no? Vull dir, suposo que es diuen fer com unes cèl·lules determinades, com unes parets determinades, i més enllà unes altres, i clar, van més aviat a les aigües tropicals que siguin també riques en plàncton i tot això, amb llum. Per les parts nòrdiques pues, no es troben tant, però sí en les d'això. Bueno, que ha sigut un menjar bàsic durant molts anys, és a dir, quan només es coneixia... Primer la sardina, que no el bacallà, perquè el bacallà l'havien d'anar a buscar, ja vam parlar del bacallà, quan l'havien d'anar a buscar, doncs, a Islàndia i tot això. I, en canvi, la sardina, doncs, aquí n'hi havia en quantitat... N'hi havia,
N'hi havia,
ara...
Era un peix econòmic,
Era l'únic peix, jo penso, que era... I després, com admetia el ser salat, doncs també el feien amb aquelles llaunes.
Sí.
I amunt i avall. En realitat, l'envasament de la sardina en llauna és el 1895 a Califòrnia.
Ah, sí?
Sí, allí va començar, un californià va dir, vaig envasar-ho. Va triomfar de tal manera que en pocs anys, ja a principis ja també del segle XX, doncs estava allà arreu, ja envasat. I fixa't que és una de les estereotips de menjar pobre, en Carpanta, te'n recordes?
Sí,
d'això?
És cert.
Sempre el veies menjant una llauna de sardines. Avui en dia les llaunes de sardines han pujat
una
i s'han posat gairebé al mateix preu que el pollastre, que era
l'altre menjar de pobre. No, menjar car, perdó, era el menjar car.
Era el menjar car.
Que
Carpanta només desitjava menjar-se un pollastre. Sempre anaves. Cada historieta era... Que al final no se'l menjava, ni sardines ni pollastres, sempre quedava, Carpanta quedava molt d'això. Una altra anècdota molt, molt curiosa és que és dels pocs peixos que té una processó, l'enterro de la sardina.
Ah, Ter, és veritat? Té raó? Per la vella Quaresma?
Sí, bueno, sí, quan s'acaba les carnestoltes, carnaval i carnestoltes s'acaba, llavors comença també és el dimecres de cendra i tot això. Diu la tradició, falta veure si és així, que això va ser degut a una còrgica durant el temps de Carlos III, que per celebrar l'acabada de Carnestoltes, això va voler fer una sardinada popular. Veus? Amb això avui en dia...
Home!
Fent botifarrades popular...
Exacte, sí.
En aquell temps es feien sardinades. Però es veu que va fer un temps exageradament calorós i la sardina, doncs, això sí que ho té, que es conserva poc a nivell natural. L'has de posar molt de gel i tot i així...
Si no la consumeixes ràpid, es fa malbé.
Exacte. I es veu que aquell any doncs, va fer molta calor, ells tenien preparades les sardines, no devien tindre massa gel, pensant que d'això, i es veu que tot Madrid feia una olor...
A sardina.
No excessivament curosa de sardina. Llavors ell va dir, no, ja no farem la festa, enterrem tots la sardina.
Val.
Llavors van fer l'enterro a la sardina l'any següent, això es veu que tots els madrilenys va ser una cosa molt... Anem a veure l'enterro de la sardina.
Vinga, va, anem que...
I l'any següent van dir, no, ens agrada més veure l'enterro que no.
Que menjar-nos-la.
Va, això és una explicació. L'església o els proesglésia o els antiesglésia també deien que, clar, després de la disbauxa de Carnestoltes i tot això, l'enterro de la sardina era un mite més aviat eròtic que no una altra cosa. S'enterrava la sardina i a partir d'ara, doncs, 40 dies d'abstinència de tot.
De tot, vale.
De tot. Ja. Doncs és molt curiós això de la sardina i només recordar això quan hem estat parlant dels fills i els pares i tot això, doncs fa unes de 40-60.000 postes d'ous i, per tant, No posa nom, la sardina no posa,
no
nom,
posa nom als seus
als
fills.
Fills.
No té temps a posar-li.
Allò que parlàvem, no.
No li dona temps.
Per això n'hi ha tantes.
És molt reproductiu.
És molt, i només que la deixéssim aturar una mica, i també que està ara considerat amb risc de desaparició.
Sí, l'altre dia parlàvem precisament amb una biòloga, que, bueno, un estudi que han fet de la sardina, que les que pesquen són més petites i ens deien més estressades i amb menys nutrients, és a dir, no són més petites però no s'engreixen, i no s'engreixen perquè són joves, és a dir, no hi ha sardines de 7 o 8 anys, són sardines de 3 o 4 anys com a molt.
Bueno, poden durar fins als 15 anys, i és el que tu dius, s'engreixen doncs, quan hi ha gran quantitat de fitoplàncton, que és a la primavera, que hi ha el boom de fitoplàncton i tot això. Però clar, una pesca molt sobreposada, intensiva allà, doncs, fa que... Perquè, clar, nosaltres diem, ostres, però si una sardina pot tindre 60.000 fills, això ho tenim solucionat.
Clar.
Sí, però quan posen els ous, això és plato di cardinale, doncs, a tots els altres peixets que mengen ja fan depredació.
Això ens ha passat amb altres espècies, posen una quantitat d'ous brutal, perquè ja compten que la gran majoria no
se'ls cruspiran tots els altres peixos, entens? Clar, és... Són les cadenes aquestes, són això, produeixes molt primàriament i després va desapareixent.
Doncs a partir d'avui miraré les sardines d'una altra manera, que mira que m'agrada a mi la sardina a la brasa, escolta'm, és una cosa
boníssima,
espectacular.
Té una carn deliciosa.
La sardina és l'arengada? No, són peixos
diferents. No, són peixos diferents. Compte, són peixos
diferents. Vale, no, jo no hi entenc gens. Un dia hem de parlar de l'arengada, els guàrdies civils, que se'ls
sí.
De tota la vida, els guàrdies civils.
Molt bé.
Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat avui a aquesta explicació sobre les sardines.
Fins la setmana vinent.
Fins la propera setmana. A reveure. Mira, tot just després de l'informatiu, el que farem serà saber a quin preu s'ha venut avui la sardina. Bueno, sardina i d'altres peixos.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Se me ha comido con a mí. No se avergüenza más acá ya ni mostrar el camino.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.